A Ràdio L'Escala obrim talls de ple, un programa amb els resums de les sessions plenàries municipals, o més ben dit, les gravacions íntegres de tot el que es diu en aquestes sessions. Aquest dilluns passat hi ha hagut ple, en vam escoltar una primera part ahir, avui en recuperem el fil just on ho havíem deixat, i avui escoltarem, en aquest talls de ple, el debat que van generar tots els punts d'àmbit urbanístic, una modificació puntual del pla general, la verificació d'un text en reforç a la zona industrial dels Enrecs, l'acceptació de sessions per fer la primera fase de voreres i carril bici als carrers Àncora, Rex i del Puig, adjudicació de nous locals al Viver d'Empreses, així com una moció presentada pel regidor del Partit Popular. Aquest és el gruix dels temes que escoltem en el talls de ple d'avui. Recuperem la gravació al punt 12, just on ho havíem deixat ahir.
Tenim tres punts a l'àrea d'urbanisme, el punt 12, 13 i 14. El punt 12 és l'aprovació provisional de la modificació puntual de la UA 155B, senyor Bofill.
Bé, en aquest cas, doncs, a petició de la senyora Francisca Callol, el 28 d'octubre de 2016, doncs, es proposa una modificació del pla general per tal de facilitar l'execució del planejament ajustant els límits esmentats en el límit entre propietats per tal d'ajustar dues claus, la 7H i la 5D. Són claus de cases, d'habitatges unifamiliars en el carrer, la zona del sector de l'Espígol. En data 31 de juliol del 2017 es va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general que hem comentat, i durant el termini d'exposició pública no hi ha hagut cap tipus de presentació d'al·legacions. Per tant, es proposa al ple primer aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general d'ordenació urbana consistent en fer coincidir els límits de zonificació i de limitació de la unitat d'actuació 155B amb els límits de propietat, amb la finalitat de facilitar l'execució del planejament ajustant els límits esmentats, fent coherent el límit entre la zona d'habitatges unifamiliars aïllades, clau 5D, amb l'estructura de la propietat, de conformitat al document tècnic de modificació, redactat per serveis tècnics, trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i notificar el present acord als interessats.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt? No? Aprovem per unanimitat. Passem al següent punt d'urbanisme, el 13, verificació del text reforç, modificació, usos, pla parcial als Recs.
Sí, en aquest cas passem a aquesta verificació del text reforç a la zona industrial dels Recs, on el pla general ja contemplava uns usos que van ser rectificats en la redacció del pla parcial. En aquest cas, doncs, es van veure totalment, o gairebé totalment, restringit a uns tipus d'usos d'indústria, industrials, i al final doncs, no s'ha vist acabat d'implantar aquesta activitat a la zona, queden moltes parcel·les buides. Per tant, es proposa aquesta modificació, que al final doncs, es tracta de relaxar els usos permesos en aquesta zona i donar una amplitud una mica més gran per la implantació de noves activitats. Per tant, es proposa als membres del ple verificar el text reforç per la modificació puntual del pla parcial del sub 2 al Recs de l'Escala, promoguda pel Sol Industrial L'Escala SL. Trametre el text reforç esmentat a la Comissió Territorial d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva i posterior publicació.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyora Edna Estrems, Esquerra Republicana.
Hola, bon vespre. Bé, en primer lloc, voldria fer una pregunta. M'ha semblat, mirant l'informe sencer, que vam passar amb el link, que hi havia una incongruència entre el text i els planos amb el tema de l'ús hoteler. T'explico. El text parla de que les parcel·les que podran permetre l'ús hoteler són les que donen a la carretera. Vale? Llavors, al final de tot, hi ha una documentació que diu parcel·les, o sigui, el títol és parcel·les que permetran l'ús hoteler. I a sota hi ha com una demanda d'informació d'unes parcel·les al registre de la propietat que no n'he acabat de treure l'aigua clara, i després els plànols cadastrals, que em sembla que són els que tens ara mateix a les mans, que estan parlant justament de tres parcel·les del carrer Remendadores, que és el que dona Vilanera. Per tant, no acabo d'entendre quins... És a dir, aquí hi ha un problema perquè els plànols parlen de just el carrer de darrere, el que dona Vilanera. Anem en compte també amb el tema de les pudors, perquè a aquella zona hi ha fàbriques d'anxoves, hi ha la deixalleria i tal, i amb l'ús hoteler ens fa por que no ens passi com aquells pobles que després es posen cases i ens molesten els callarins de les vaques. potser si tenim intenció de que allà s'hi posin hotels o algun tipus d'hostal o alguna cosa així, hauríem de primer solucionar aquest tema o veure ben bé exactament si a les parcel·les que anem a col·locar hotels arriben les olors, perquè realment si passeges per allà hi ha zones que fa molta olor i si vens de vacances no crec que sigui la imatge que volem donar i evidentment no es pot anar en detriment de la sala d'anxova, que és l'activitat principal de inclús turística del municipi. Per altra banda, voldríem fer notar que un cop més estem modificant els usos o els usos permesos en una zona a instàncies de la iniciativa privada, és a dir, han sigut els propietaris de les parcel·les que ens han dit que allò no acabava de funcionar i que no s'hi posava gent i que no les venien i tal, i a partir d'aquí iniciem els tràmits. Està bé que els iniciem, però potser hauríem de fer una mica d'autocrítica en el sentit de que la diagnosi potser hauria de ser abans de que la cosa s'allargui tant com perquè els propietaris estiguin desesperats i necessitin una modificació del pla general. Bé, en principi amb tot això el nostre vot serà una abstenció, no ens sembla malament que s'intenti potenciar el polígon, però sí que és cert que sobretot amb el tema de la col·locació de l'hotel, bueno, a on s'han de posar realment, nosaltres pensem que si el que volem fer és una oferta per hotels de qualitat, turisme familiar, potenciar el paisatge, la modificació del pla d'hotel, la modificació que vam fer pel tema de la instal·lació d'hotels al nucli antic, que hi vam estar totalment d'acord, justament els hotels haurien d'estar a on diuen els plànols, que és a dir, donant vistes a Vilanera, o sigui, veient vistes a Vilanera i que realment tinguin un encant que no sigui un hotel de carretera allà donant a la carretera de Bellcaire. Per tant, en principi ens abstindrem.
Gràcies, Partit Popular. No hi ha intervenció. Josep?
Sí, en quant al tema hoteler ho acabarem de mirar perquè sí que és veritat que, bueno, ara no recordo ben bé si era la zona justament de baix o era la zona que tocava més a la carretera, però sí que és en el perímetre aquell. Ho acabarem d'ajustar-ho. Sí, ho acabarem d'ajustar. I el tema d'hoteler, doncs, sí que és veritat que hem passat modificacions aquestes últimes, bueno, l'any passat crec que va ser, o fa 2 anys inclús la modificació del règim de sòl hoteler, però una cosa jo crec que no treu l'altra, no? Vull dir, les zones hoteleres hi continuen sent les que havien proposat en aquella modificació del pla general, i aquesta és una altra zona que s'hi poden implantar hotels també. Jo crec que qui vulgui implantar un hotel en allà, doncs estudiarà les alternatives, estudiarà la zona i creurà convenient o no fer-ho possible. Llavors, l'objectiu d'aquesta modificació és donar una mica més d'oportunitats en el sector per tal que s'hi implantin noves activitats, i una d'elles és l'hoteler. Si qui cregui que s'hi pot posar un hotel, doncs ja això el que deia, estudiarà les alternatives.
Molt bé, gràcies. Per tant, passem a la votació d'aquesta proposta. Vots a favor? 13. Abstencions? 3 abstencions i no hi ha cap vot en contra. I el darrer punt, el punt número 14, l'àrea d'urbanisme, acceptació, sessions per a l'execució de la primera fase de l'obra d'adequació de voreres i carril bici als carrers Àncora, Rex i Puig.
Bé, doncs en aquest cas, a partir dels pressupostos participatius, d'una de les propostes que va sortir finalista, guanyadora, per dir-ho d'alguna manera, doncs es va redactar un projecte d'un itinerari més segur entre el que seria la zona de l'escola Escolapi Vallmanetes amb la zona del carrer Mallol, per entendre's, al final del barri Rosalau. S'ha redactat aquest projecte que incorpora un carril bici i un eixamplament de voreres en una de les bandes del carrer, crec que és el Teranyina, que baixa cap a baix, cap al camp de futbol. I això, doncs, afecta una zona no desenvolupada urbanísticament, doncs que els propietaris en aquest cas doncs han de cedir els espais públics en el dia que es faci l'urbanització, doncs en aquest cas ja els cedeixen en aquest moment per tal de disposar els espais doncs per dur a terme aquest projecte. Per tant, es proposa aprovar inicialment el conveni de cessió anticipada de les finques amb referència a la que surt a la proposta, titularitat de sòl industrial a l'escala, i en aquest cas l'altre és el senyor Ginesta, i publicar l'esmentat acord i notificar el present acord a les persones interessades. Si no es produeixen al·legacions, s'entendran definitivament aprovats.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt? No. Aprovem per unanimitat. Passant al punt 15è, adjudicació local del PIB d'empresa, senyora Marta Rodeja.
Hola, bon vespre a tothom. Doncs el punt número 15 es deu a que hem rebut tres instàncies en les quals se sol·liciten tres locals del PIB d'empresa d'aquí a l'Escala. Una instància de la senyora Maria Luz per al local número 5, una altra de la senyora Eva per al local número 1 i una altra del senyor Eloi per al local més reduït, que justament és el local número 4. Vist que aquests tres locals estan buits d'una banda i de l'altra, que el tècnic de l'ADET l'ha fet un informe en els tres casos favorable, portem a ple doncs, aprovar l'adjudicació a la senyora Maria Luz al local número 5, a la senyora Eva al local número 1 i al senyor Eloi al local número 4. I en tots tres casos també atorgar la facultat a l'alcalde per fer el contracte de lloguer.
Gràcies. Alguna intervenció? Sí. Esquerra Republicana, senyor Ballesta.
No, només que trobem a faltar una miqueta d'estudi de la gent que passa pel viver d'empreses. Em sembla que seria molt interessant saber les empreses que hi han hagut, el temps que han estat ocupats aquests locals, les empreses que marxen, cap on marxen, si es queden a l'Escala, si marxen fora, si han servit per alguna cosa, si la gent queda contenta, no sé, s'acudeix un munt de preguntes que serien molt interessants doncs, de tenir una resposta. I trobem a faltar això. Per altra banda, nosaltres a favor de que hi hagin nous inquilins.
Gràcies. Sí, senyor Vallosera, Partit Popular.
Sí, nosaltres tampoc tenim ben bé assumit que realment aquests adjudicataris tinguin necessitat d'agafar aquests locals perquè realment les seves condicions econòmiques no permeten anar, diguéssim, en el lloguer privat, sinó que perquè senzillament és un lloguer més econòmic que depèn de l'Ajuntament i en part jo crec que aquí potser estem fent una competència en el món dels lloguers, no? Crec que hi ha suficients locals aquí a l'Escala per poder establir aquests diferents negocis de software, arquitectura, gestoria. Tampoc, com ha dit el company d'Esquerra Republicana, tenim un estudi que hauria de ser vinculant, l'estudi pilot de per què serveixen aquests locals del viver d'empreses, quin historial hi ha hagut i si realment els negocis han prosperat o no han prosperat. En tot cas, jo em sembla que el viver d'empreses no funciona com penso jo que hauria de funcionar. Hauria de ser un dinamitzador de les activitats econòmiques de l'Escala i en aquest cas jo crec que per l'únic que serveix és per fer una contraoferta en els locals de lloguer que ja hi ha en l'àmbit privat. Trobo molt bé que ens lloguin aquests locals perquè és pitjor tenir-los tancats, però em sembla que el viver d'empreses no funciona correctament i faltaria realment un estudi en profunditat de veure si realment això funcionaria per algun altre àmbit o hem de continuar tenint-los a disposició de les activitats econòmiques que es poden desenvolupar en qualsevol altre punt de l'Escala. Ens abstindrem en aquest punt.
Gràcies, Marta.
És cert que no hi ha un estudi evolutiu de les empreses i que coincideixo que hi hauria de fer. Em poso deures en aquest sentit. De totes maneres, sí que tenim més o menys relació amb les empreses que van entrant i sortint, quines sensacions han anat tenint a nivell oral. I pràcticament totes han sortit del viver doncs, perquè han anat evolucionant i s'han establert ja per compte propi en locals ja privats, no? Que aquest és una mica l'objectiu del viver, ser una mica de cobert d'inici per les empreses que comencen. Els informes tècnics tenen unes valoracions per acceptar o no les empreses i hi ha un procés, no és una adjudicació que sí directament, intentem ajudar-les i hi ha uns criteris que han de complir. També tenen un límit temporal de 4 anys d'estar-hi en allà, no és un lloguer de per vida o així. Per tant, sí, no és un local amb les mateixes condicions que podria oferir un privat. Però vaja, amb el sentit de veure l'evolució i potenciar-lo més, sí que són uns deures que ens posem i ens comprometem a fer.
Molt bé, gràcies. Passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta? 15 abstencions. Una abstenció. Passem al següent punt, el punt número 16, assumptes urgents, no n'hi ha cap. I el punt número 17, mocions. S'ha presentat una moció, el Partit Popular, no s'ha afegit cap altre grup i per tant figura com a únic proposant Partit Popular. Senyor Batllosera, té la paraula.
Aquesta moció que presentem té relació amb la llei orgànica 1/2015 de 30 de març, que va modificar la llei orgànica 10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal, introduint en la nostra legislació el concepte de la presó permanent renovable. El concepte penal es resumeix així en el preàmbul de la llei. La reforma preveu la imposició d'una pena de presó permanent revisable per als assassinats especialment greus que són ara definits en l'article 140 del Codi Penal, assassinats de menors de 16 anys, de persones especialment vulnerables, assassinats subsegüents a un delicte contra la llibertat sexual i assassinats comesos dins d'una organització criminal i assassinats reiterats comesos en sèrie. Així doncs, en l'apartat 78 del Codi Penal es modifica aquest article 140 amb el següent redactat: l'assassinat serà castigat amb una pena de presó permanent revisable quan concorri alguna de les següents circumstàncies: que la víctima sigui menor de 16 anys d'edat o es tracti d'una persona especialment vulnerable per raó de la seva edat, enfermetat o discapacitat. El segon supòsit és que el fet fos subsegüent a un delicte contra la llibertat sexual que l'autor hagués comès sobre la víctima. El tercer supòsit és que el delicte s'hagués comès per qui pertanya a un grup o organització criminal. En el reu, en el pres de convicte d'assassinat que hagués sigut condemnat per la mort de més de 2 persones, també se li preveu imposar aquesta pena de presó permanent revisable. Cada persona entenem que és responsable dels seus actes i, per tant, ha d'assumir la condemna que li sigui imposada pel delicte comès. I així entenem que quina condemna mereix una persona que ha comès un crim de tal magnitud que fa dubtar de la perillositat de l'individu un cop hagi complert la pena de presó, és a dir, de la seva rehabilitació. Per això és aquesta llei. No tan sols cal que el criminal compleixi la pena, sinó que l'Estat doni les garanties necessàries de que l'individu es pugui reinsertar a la societat en base a que el seu penediment i rehabilitació social estan comprovades i verificades per un equip d'experts en reinserció social. L'objectiu d'impedir que un criminal i assassí pugui tornar a reinsertar-se a la societat és el que persegueix la llei fins que aquesta persona no estigui degudament rehabilitada. Fins que això no succeeixi, la presó permanent revisable és l'eina que aporta més garanties per aconseguir-ho, o alternativament, evitar que es cometi l'error de retornar a la societat un criminal irrecuperable en potència amb probabilitats de tornar a cometre un delicte penal molt greu. La frase presó permanent revisable no és res més que, tal com determina la llei, és presó, que vol dir privació de llibertat en assumpció de responsabilitats per als delictes comesos, l'article 140 del que hem parlat abans delimita els supòsits, permanent si la persona no mostra signes de reinserció com a individu no propens a cometre delictes de la mateixa índole. En aquest cas, aquesta presó seria permanent, és a dir, si l'individu mostra els mateixos signes violents i de reincidir, no sortirà de la presó. I revisable, atès que es dona la possibilitat de reinserció una vegada s'hagi complert la pena imposada per als greus delictes comesos, i si una vegada s'ha complert aquesta pena, juristes i psicòlegs consideren que està preparat per sortir i fer vida en societat, com és lògic, el pres sortirà. Avui, curiosament, a la premsa ha sortit, arrel d'això, que avui portàvem, la notícia de que el pare de la jove Diana Kert, que presumptament assassinada i violada a Madrid, o no tan presumptament perquè l'autor confès, José Enrique Aguin, ja s'ha declarat culpable, doncs el pare de la Diana Kert ha aconseguit a través de la web de Change.org el recolzament de 1.538.000 signatures a favor d'aquesta llei. També s'està difonent una recollida de firmes en paper, porta a porta, en suport a la llei penal de presó revisable permanent, pels que no hi estan habituats a internet. Es tracta, i acabo, de protegir el conjunt de la societat amb mesures efectives quan la pena de presó no és suficient. La societat ha de trobar alternatives per assegurar la seva protecció, la dels seus béns i les seves famílies, especialment la vida i el dret a la llibertat sexual, especialment dels menors. Per tot l'exposat, demano al ple el seu suport a aquesta moció que ha de servir per prosseguir i donar més tranquil·litat a les persones, famílies i a la societat en general. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Llosena. Senyor Robert Bosch, Convergència i Unió.
Bona nit. Com que moltes vegades havíem dit que intentaríem tots els grups portar mocions en els plens que tinguessin a veure amb temes que competeixin l'Ajuntament, inicialment doncs, potser no hi vam donar la importància suficient, però vist que és una moció que parla del Codi Penal, doncs vam decidir doncs, treballar-la, mirar-la, i no m'estendré gens, però m'agradaria fer com a mínim tres reflexions al respecte, i és que sorprèn una mica l'articulat de la moció com es porta, més enllà del tema de fons que vingui a tractar. I és que crec que inicialment, ara que està de moda parlar del respecte de les majories i de si hi ha una majoria o no hi és a cada costat, el propi articulat de la moció diu, en el seu apartat final de l'exposició de motius, el 4 d'octubre de 2016 tots els grups, i només amb el vot en contra del Partit Popular, van aprovar la proposició de llei per la derogació de la pena de la presó permanent revisable, i més endavant diu, el passat 10 de novembre, tots els grups, amb l'únic vot en contra del Grup Popular, van votar derogar la presó permanent revisable. Per tant, això és com l'acudit aquell del que va en contradirecció a l'autopista. És a dir, si hi ha 9 grups en el Congrés dels Diputats que han votat en contra i només hi ha votat el Grup Popular, és curiós que en els acords, el segon concretament, es digui instar els diferents grups a reconsiderar la seva postura. Jo crec que hauria de dir instar el Grup Popular a reconsiderar la seva postura, perquè si hi ha 9 grups que hi han votat a favor i un en contra, doncs sembla ser que com a mínim estaran més ben informats, o hi ha més majoria de 9 que amb un, en el benentès que el Partit Popular no té ni de lluny la majoria del Congrés. I dit això, 2 reflexions molt ràpides. Primer, no crec que cap regidor de l'Ajuntament, i si m'equivoco doncs demano disculpes, estigui en condicions de fonamentar jurídicament si això és positiu o no és positiu per la societat, perquè és un tema molt complex. Hi ha països que estan a favor, n'hi ha que estan en contra, i no sé si hi ha ningú d'aquí que estigui disposat a fer una sentència sobre això, i finalment que no crec que l'Ajuntament sigui competent per haver d'afrontar temàtiques penals tan complexes que no s'han atrevit ni els parlaments autonòmics a fer-ho. Per tant, nosaltres, no per cap tema personal, doncs hi votarem en contra.
Gràcies. Esquerra Republicana? Sí. No, primer la intervenció dels grups i després passaríem a la rèplica.
Val bé. D'entrada dir que ja és molt complicat estar d'acord amb una moció que parla de condemnes i de penes i que està presentada amb les sigles del partit més corrupte d'Europa, amb casos demostrats de corrupció, i que no és capaç ni tan sols de demanar que els seus dirigents polítics dimiteixin. En segon lloc, no podem estar d'acord amb que s'instauri una pena que condemna de per vida les persones, per molt que hi posem la coletilla del revisable darrere. Les condemnes de presó estan concebudes perquè els presos es reinsertin en la societat. És una privació de llibertat acotada pels jutges en un termini que consideren que pot haver aquesta reinserció, no són venjances, i per tant des del moment que parlem de pena permanent ja estem negant aquest concepte de reinserció. En tot cas, ens hauríem de plantejar que en comptes de gastar-nos 87 milions d'euros en mesures repressives contra demòcrates que volen votar, ens els podríem gastar en una millora del sistema penitenciari i en revisar el model, si el model de reinserció és bo o no, si les penes estan ben acotades, i segur que amb aquesta quantitat de diners podríem aconseguir grans coses. I per acabar, dir que donar-li una arma com aquesta llei a un estat que no té separació de poders i on la llei es reinterpreta de forma absolutament rocambolesca segons les ideologies de qui la interpreta i la revisa, ens sembla una temeritat i un exercici d'irresponsabilitat flagrant donar suport a aquesta moció. És per tot això que, evidentment, hi votarem en contra.
Moltes gràcies. La rèplica, en tot cas, tancaria jo la intervenció. Sí, senyor Àngel Rodríguez.
No, per pur d'allò, dic perquè no és tampoc que vulgui... Ho han dit tot força bé i intentaré seguir siguent políticament correcte, per tant no diré gaire res, però hi votarem en contra. Els dos models de lo que és la presó que hi ha a nivell mundial, si ha de ser una vessant punitiva pura i dura de càstig o de possible reinserció a la societat. Fa molt temps que Europa es va triar la de mirar de reinsertar la gent a la societat, i per tant seguim creient que és la bona, i repeteixo, no diré gaire res més, ja ho he dit força, i dono tota la raó als dos grups i votarem en contra.
Moltes gràcies. Ara sí, senyor Ballosera.
Bé, l'oportunitat de portar aquí aquesta moció és com altres mocions que tampoc eren competència del ple i s'han portat a votació. Senzillament aquesta és la lògica que hem fet servir. Aquí havíem parlat de no portar mocions que no tinguessin res a veure amb l'escala, i últimament hem vist que en sortien moltes. I més que una moció política, jo aquesta moció l'he portat, a la veritat, perquè es votés no amb el cap ni amb la responsabilitat que tenim tots de representar un grup polític, sinó amb el cort. Estem parlant d'una moció que el que fa és avalar una llei que protegeix més el ciutadà que està fora que no pas el dintre de la presó. El senyor Àngel ha parlat de que l'objectiu de la presó, a part de protegir la societat, és la d'intentar reinsertar els que han delinquit. Però que precisament aquesta llei no està pas en contra d'això. La llei ja hi és. El que passa és que ara una sèrie de grups polítics, la gran majoria, com ha dit vostè, doncs la vol derogar. Hauríem de pensar per què volen derogar aquesta llei, aquests grups polítics, perquè la llei jo no li veig on està el problema. L'únic que fa és revisar una pena de presó per als criminals en què han comès delictes realment greus, i està tipificat en l'article 140. O sigui, està parlant de no d'un crim normal i corrent, sinó realment actes terroristes de gran magnitud i assassinats realment escalofriants. La revisió de les penes de presó d'aquests crims tan tremendos, que ja normalment el que fan és agafar el culpable i ingressar-lo a la presó 20 o 25 anys, 25 anys sembla que és el màxim penal, que pot estar allà, el que fa llavors és que a la mateixa institució, si veu que aquesta persona no està suficientment rehabilitada per tornar a reinsertar-se a l'edat, senzillament li prorroga la pena. No és una persona a perpetuïtat. Ara bé, què volem nosaltres? Que un criminal que no està rehabilitat o que té 25 anys torni a estar en circulació, o que es quedi dintre la presó? Si torna a estar en circulació, assumim el risc que torni a cometre els mateixos delictes i se l'hagi de tornar a condenar. No és més normal que hi hagi un criteri d'avaluació per experts, que ara realment els experts hi entenen amb aquests assumptes, i puguin certificar si realment aquesta persona es pot tornar a reinsertar a la societat o no, o és millor que es torni a quedar a la presó fins que realment sigui rehabilitada, si això és possible, perquè possiblement, o segurament, ja s'han vist alguns casos, hi ha gent que no se rehabilita. I això ho estem veient tots amb les politicitzacions que hi ha religioses, etc. No? Jo, com he dit abans, això jo crec que s'ha de votar amb el cor i no amb el cap, i amb la fidelitat en el partit que tots representem. Jo aposto en que la protecció de la llei ha de prioritzar la gent que està a fora, no la gent que està a dintre, i les presons, evidentment, han de rehabilitar, però el seu primer objectiu és intentar que aquells que han comès aquests delictes greus realment no formin part de la societat fins que no estiguin suficientment educats o rehabilitats per poder tornar a formar part d'aquesta societat que ells mateixos han agredit, i d'alguna manera, això crec que és obligació nostra evitar-ho.
Bé, gràcies, senyor Ballosera. El nostre grup doncs està d'acord amb totes les intervencions que han fet els grups que han manifestat pel seu vot contrari a aquesta moció, i jo m'agafo el que ha dit el senyor Robert Bosch, perquè coincideixo plenament. Estem parlant d'una moció, valorem una moció que té una complexitat jurídica molt important, i que doncs posar-hi el cor a l'hora de legislar una normativa penal, en aquest cas, jo crec que és l'últim que hauríem de fer. Per això tenim la raó, i en qualsevol cas és veritat que és una enorme complexitat i seria una temeritat per part nostra entrar a valorar sobre el fons aquesta moció. Malgrat això, ens hem atrevit a fer algunes consideracions, i jo també en faré alguna, però sense uns mínims coneixements jurídics i sense un mínim estudi previ, és, jo crec que és molt difícil fixar un posicionament en un sentit o un altre. En definitiva, doncs, aquesta moció jo entenc que té doncs tota una sèrie d'inconcrecions que ens porten doncs sembla que ens porten ineludiblement el vot a favor, perquè jo crec que és una mica tendenciosa, i li explico per què. Parla aquí de dret comparat, jo ho he estat mirant, i no hi ha cap figura en el dret comparat europeu equiparable a la que tenim aquí el codi vigent de 2015, i aquesta presó permanent, que jo crec que la pressió de l'adjectiu revisable doncs és secundària. Estem parlant d'una presó permanent, que sigui o no revisable i en quines condicions, la llei tampoc la regula. Hi ha algun codi europeu sí que ho fa, i que ho fa a partir dels 15 anys. Aquí, aquesta concretament, la que tenim vigent al nostre país, és entre els 25 i els 35 anys que s'hauria de revisar. La pena màxima al codi penal espanyol és de 40 anys, de les més altes d'Europa. És el codi més sever que hi ha en tota Europa. El Consell de l'Advocacia Espanyola considera il·legal i inconstitucional aquesta presó permanent. Hi ha molts criteris que els he notat, però jo crec que no val la pena insistir. Però en tot cas, doncs, coincideixo en que no és objecte d'aquest ple, de les nostres competències, debatre sobre aquesta qüestió, i en qualsevol cas, si ho fos, jo crec que requeriríem com a mínim una diagnosi molt prèvia i un estudi molt acurat abans de decidir un vot en un sentit o un altre. Per tant, tot i que nosaltres també havíem valorat fins i tot l'abstenció sense entrar sobre el fons, és evident que l'abstenció donaria, doncs, faria que prosperés la moció, i en aquest cas doncs el nostre vot també es votarà en contra de la moció. Gràcies. En aquest punt, a favor de la moció, senyor Vallosera, vots en contra, la resta del plenari.
Moció, doncs, que no va tirar endavant, que no va ser aprovada, en la mesura que només la recolzava el regidor del Partit Popular, i anteriorment els diferents punts d'àmbit urbanístic que formaven part del ple ordinari de gener. Hem escoltat avui els punts que van del 12 al 17è. Demà hi tornarem, demà encara amb una última peça d'aquest talls de ple. Demà un únic punt, tot el que es va dir, tot el que es va debatre en l'apartat de precs i preguntes. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.